A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Adoptar un gat del refugi no és quelcom que comença i acaba en el moment en què t'emportes el felí a casa. Es tracta d'un procés que comporta valorar el perfil del gat que creus que s'adequa al teu mode de vida, escollir el refugi on vols adoptar-lo i conèixer les condicions, preparar la casa per adaptar-ne al nou membre de la família i tenir paciència si el gat ha de conviure amb algun altre animal que encara no coneix.
L'adopció és un procés que planteja moltes preguntes i volem intentar respondre-les amb vosaltres. Quant temps pot durar l'adaptació d'un gat a la seva nova llar? Quines són les condicions d'adopció més habituals dels refugis? I què hauria de tenir en compte abans d'adoptar un gat?
Hola a totes, sóc la Fèmina Verbipotens.
I jo, Alejandro Capapé.
Esmoleu ben bé les urpes perquè això és...
Renegats!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. You're all here. Good.
Meow. 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 Meow.
Saludem de nou des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Som Renegats, el podcast oficial de l'associació animalista La Caseta dels Gats. Renegats és una crònica de tot allò que rodeja el dia a dia de La Caseta dels Gats. Una visió que engloba no només la rutina diària i la vida al refugi, sinó també les qüestions més transversals. Des de l'animalisme a l'antiespecisme, des del món associacionista al feminisme.
I a l'episodi d'avui ens agradaria parlar-vos del procés d'adopció d'un gat del refugi. Com a voluntàries de La Caseta dels Gats, rebem moltes consultes relacionades amb les condicions d'adopció i molta gent també ens planteja dubtes de com actuar davant l'arribada del felí a casa. És per aquesta raó que avui en aquest programa volem dedicar-lo a intentar donar respostes a totes aquestes qüestions i que fins i tot que volem que aquest episodi pugui ser útil per si vosaltres sou futures adoptants.
Bé, el primer pas del procés d'adopció és valorar quin és el perfil del felí que més s'adapta al nostre mode de vida. I aquí parlarem largo y tendido perquè jo crec que hi ha moltes coses mal enteses. I igualment, no ens malinterpreteu, no es tracta d'escollir un gat a la carta en funció dels nostres capritxos, sinó més aviat tot el contrari. Si, per exemple, treballem moltes hores fora de casa, doncs no és bona idea que adoptem un gat jovenet i actiu perquè necessitarà més atencions i hores de joc que no pas un gat sènior. Dic un gat jovenet, però podria dir un bebè que, sobretot si està en procés de lactància, evidentment sempre és millor que estigui amb la mare, però si pel que sigui la mare no hi és, doncs hem de tenir molt de temps, perquè aquest bebè normalment han de mamar cada 2 hores. I a part que quan creixi necessitarà jugar i necessitarà estar acompanyat. Però si per altra banda feu teletreball i simplement doncs, teniu molt de temps, podeu dedicar-li més temps al vostre nou compifalí, llavors podeu adoptar un gat que tingui algun tipus de necessitat especial, per exemple, que hagi de prendre medicació o que hagi patit un trauma i necessiti temps, companyia, paciència per recuperar la confiança amb els humans.
I bé, ara ja s'ha intuït en aquest comentari d'editorial de la Fèmina, però és el moment d'obrir el meló més important i és el de la romantització de l'adopció de bebès. I aquí ens posem en rotllo èpic, no? Gent de Catalunya, és superimportant que adopteu gats adults. I és que no sou conscients ni som conscients de la problemàtica, potser una miqueta nosaltres, però no volem rascar massa, de la problemàtica que existeix amb aquest tema. I en primer lloc tenim el capritx, no? Adoptar un gat bebé, perquè els gats bebés són boníssims, són adorables i divertits, com passa amb pràcticament totes les cries de mamífers. I clar, aquesta decisió, el capritxet de «ai, vull un gat bebé», condemna els gats adults a una vida desplaçada als refugis. I res, de fet, per nosaltres, i sí que és cert que per nosaltres que una persona vingui al refugi demanant ja o que ens contacti per correu en plan «vull un gat bebé, vull adoptar un gat bebé», directament, només vull un gat bebé, ja és una red flag, ja comença a ser una mica sospitós.
Aquesta demanda humana de gats bebès també és, malauradament, un incentiu per als criadors de gats de races, entre cometes, o millor dit, com dic jo, no? Gats de marca, perquè són una marca que nosaltres, els humans, ens hem inventat. I, evidentment, no cal en aquest programa ni que ens plantegem parlar de per què no hem de comprar animals, sinó que els hem d'adoptar, perquè això ja és de P3, nivell bàsico, A1 d'antiespecisme. I, de fet, segons un estudi dut a terme per la Fundació Affinity, la meitat dels gats que van arribar a les protectores al llarg de l'any 2023, concretament un 46%, eren cries. La resta, el 47%, eren adults i només el 7% eren d'edat avançada.
És que és això, o sigui, ja entraríem al tema de la romantització també de les gates que han de ser mares i tota aquesta història.
O la romantització de l'embaràs.
Exacte.
De les gates, que això és una humanització total, és a dir, les humanes podem decidir, fins fa no relativament tant, si volem o no tenir un bebè i si volem o no aturar l'embaràs i si volem o no decidir, doncs, ei, vaig a buscar-lo, però les gates no. I les gates ho passen molt malament, a part de que no els agrada gens tenir relacions sexuals amb els gats, perquè ho hem dit un munt de vegades. Els gats tenen un pito ple de pinxos, vale? O sigui, és que, per favor, stop, allí deixar les gates a su aire sense esterilitzar, perquè llavors ho passen fatal. Algunes és que els bebès ho passen fatal també.
No, és que ho insistim un i altre cop. A més, la gent que diu, ai, no sé què, les cries que neixen al carrer, l'estratègia reproductiva felina fa que, bàsicament, la major part de les cries morin o tinguin una, diguéssim, infància horrorosa de dolor, de malaltia, de tot, de fam, o sigui que, sisplau, traiem aquests tòpics que han de ser ja superats, encara que encara queda molta gent que segueix.
I evidentment, o sigui, no feu criar la vostra gata. O sigui, tenim un greu problema, o això avui ja ho hem parlat, recupereu el capítol en el que parlem amb l'Anna Figuera sobre les colònies felines. Tenim un greu problema de gats que malviuen al carrer. S'ha d'aturar aquesta voràgine de reproducció constant, perquè ni les protectores donem abast, ni així els gats aconseguiran mai tenir una vida digna, no?
Exacte. I seguint, anul·liéssim el tema cucupètica d'aquest episodi. Va, pensem que, per exemple, volem adoptar. Sou una possible adoptant i, pel cas que sigui, potser sí que, escolta, esteu interessats en un bebé, però per la raó X, va, no entrarem a jutjar, perquè, per exemple, hi ha hagut una camada i voleu ajudar a l'associació que es troba amb aquesta camada. Això, òbviament, no diem que tota la gent que adopti bebès ho fa per raons egoistes. Moltes vegades és perquè és un tema de necessitat, sobretot ara, a la data que gravem avui aquest episodi, a mitjans de maig, que és època de camades, i es nota moltíssim. Però heu de pensar que els bebès són adorables i juganers i moníssims quan són petits, però el seu caràcter es forja en el primer any de vida. És a dir, que no sabeu quin caràcter tindrà, i és un risc, perquè hi ha molta gent que potser vol un gat tranquil·let i li surt un autèntic dimoni, que potser l'estimo. Jo
a mi em va passar, igual.
Clar, exacte.
O sigui, és el dimoni que jo també més estimo del món, però jo un dels meus gats el vaig adoptar perquè la mare va morir, i el bebè necessitava jo estava convençuda que es moriria perquè estava convençuda que necessitava la mare, i clar, m'ha sortit una gata que jo l'adoro, és una tricolor super mega borde que és la dictadora de casa meva. Exacte. I jo l'adoro i és mi amor, però clar, en un altre context, què va passar? Que després vaig dir, per favor, vull adoptar un gat que quiera i que sigui carinyós. Llavors vaig adoptar l'altre, que ja era adult, rescatat del carrer, etc.
Jo tinc l'experiència, això clar, fa ja uns anys, quan encara no coneixia el món del gatisme i els gats van entrar per primer cop a la meva vida, jo estava molt content, dues gates, i vaig dir, va, vull un tercer. I en aquell moment, doncs, com perquè sapigueu que no és un tema que parlem des de superioritat moral, jo vaig dir, ai, va bé, aixecava un bebè, moníssim, preciós, divertidíssim, me l'estimo amb bogeria, però aquell gat va pujar per ser una alfa i un autèntic dimoni que feia la vida impossible a qualsevol altre gat que volgués entrar a la casa. O sigui que ho hem viscut a les nostres pròpies carns, com veieu, renegats, tant la fèmina com jo. Penseu molt si voleu adoptar a un bebè.
I, per tant, si podeu també adoptar un gat adult, doncs molt millor, perquè sabem que els bebès surten adoptats sempre molt més ràpid, per tant, tenen més possibilitats de trobar una llar, i els gats que tenen més d'un any els costa moltíssim sortir dels refugis.
Sisplau, adopteu adults. A caseta en tenim, bueno, i al Cat Cafè en tenim d'autèntiques meravelles, moníssims, i amb un caràcter ja forjat. Si trobeu un gat dolç, serà encara més dolç a casa. Si trobeu un gat passota, serà encara més passot a casa.
Exacte.
Però seran feliços.
Si veieu que és un gat pesat que tot el dia vol estar sobre vostre, tindreu el mateix a casa.
Tindreu un gorro de...
Exacte, un gorro. De gorro, un gato gorro.
Un gorro de trampero viu. O sigui, serà molt maco, això. Però bé, i ara afegirem encara més llenya al foc per un altre tema, i és la importància d'adoptar, la importància i l'avantatge d'adoptar dos gats en lloc d'un, sobretot si són amics inseparables. I bé, podem parlar de diversos casos. Recordo, per exemple, la Clia i la Minsa,
que si no m'acordo malament, no, jo crec que eren mare i filla, no?
Aquestes eren mare i filla, però inseparables. Estaven al Cat Cafè i hi havia gent...
Tricolors,
sí, exacte, tricolors, molt dolces. Però la Clia, i la gent li agradava més potser la Minsa, perquè era més gracioseta. I la Clia
més
era
petitoneta,
més...
també.
Exacte, però nosaltres sempre posaven com a fonamental que havien de sortir juntes, perquè hem vist casos de gats que es separen i ho passen molt malament.
Pau i Freddy, de fet.
Exacte, aquí recordarem i entrem en els nostres recordadíssims i estimadíssims Pau i Freddy, una parella de panteretes que una antiga voluntària de caseta, al poc d'entrar, va entrar en el gatisme a lo loco,
a
perquè va adoptar de sobte tres gats, però inicialment només volia un dels dos. Crec que era el Freddy, que era el més carinyós, o el Pau? No me'n recordo.
No me'n recordo.
Sempre ens hem confós.
Es va endur un dels dos, el Pau o el Freddy.
I el dia següent ens va dir, el veig molt trist, vaig a pel segon. I mira que volien un gat només, eh? I això li va canviar la vida a millor, eh? Perquè
sí, realment... perquè després va dir... Me'n porto un altre.
I després va dir, ai, m'han deixat un altre. I ha acabat amb quatre gats. I bueno, Elsa, des d'aquí un et recordem.
Escalf.
També podem parlar ara mateix d'un cas actual. Bueno, podríem parlar també de Clio i Bufó, que ara estan vivint també junts.
Sí, i de fet també podríem parlar del meu cas personal, perquè jo, sabent coses de gatisme, hauria adoptat dos gats de cop, perquè, amigues, si adopteu un gat, ho sento molt, però és que intentareu adoptar-ne un altre, i potser us passarà una mica el que em va passar a mi, o pitjor, el que li va passar a Alejandro. Però el que em va passar a mi és que jo tenia la Lilith, que és aquesta gata tricolor dictadora fantàstica, i vaig estar 2 mesos esperant amb el meu altre gat, Vladimir, adoptat del carrer, o sigui, rescatat del carrer, i els tenia separats, i els vaig tenir 2 mesos separats per evitar que es matessin i s'acabessin tolerant. I ara tinc dos gats a casa que es toleren, però que no són amics. A veure, jo he tingut sort perquè ells poden igualment compartir l'espai, tot l'espai de la casa, però, per exemple, el cas d'Alejandro...
Jo vaig tenir un cas... Bueno, tota la gradació de casos, no? Tenim des de dos gats que s'han fet increïblement amics, els meus dos gats que viuen actualment amb mi, el Gatsu i la Fu, són... Merdes, s'adoren i...
Mai millor dir, perquè un li llepa el cul a l'altre.
Sí, o sigui, el gatso té una... Sí, el gatso té una fixació i, bueno, la Fu diu, però tio, déjame, por favor. Però, bueno, són molt amics i és el primer cop que jo visc amb dos gats que s'estimen profundament i que estan sempre junts i que juguen, perquè he tingut el cas intermig, que va ser el gatso amb l'enyorada Jackie, que van trigar, en aquest cas t'ho he dit, 2 mesos, en el meu cas van ser un any de que la gata volia matar el gatso. I ja tenim la casa dividida perquè a la vegada tenim el cas extrem, que era aquesta gateta, aquest bebè que vaig adoptar tan adorable, volia matar-los a tots, els que no havia crescut amb ella, però era absolutament impossible. O sigui,
Terminator.
I vam intentar diversos gats autèntics, autèntiques, bondat suprema feta gat, no, Lepona deia, esto no lo quiero. Total, que és important adoptar, i adoptant dos, que ja saps que són amics, a més, ja saps que tindràs una parella que s'adora i s'entretenen, etc. Com dirà ara la fèmina.
Clar, els avantatges d'adoptar dos gats amics són, a veure, es fan companyia l'un a l'altre i tenen suport emocional, que nosaltres, ho sento molt, som humanes, no som felines, no els hi podem oferir. Ells jugaran, dormiran junts, se sentiran segurs, i a més, el més important, no estaran sols quan marxem de casa, que a mi era una cosa que m'angoixava passava molt. I molts gats, a més, hem de tenir en compte que s'enyoren dels seus amics felins quan els separes, amics o familiars, no? Parents. I sí, o sigui, hi ha gats que es poden enyorar. Per tant, si veieu que hi ha dos gats en un refugi que els donen en adopció junts, com és el cas de Nana i Sayak actualment a la caseta dels gats, feu la prova, intenteu. No, bé, no tingueu por.
Inclús hi ha gats, no vull dir que siguin germans o que s'hagin nascut i crescut junts, és que hem trobat casos a la caseta de dos gats que s'han fet extremadament amics.
Pau i Freddy crec que no eren parents, o?
Sí,
eren parents.
Aquests eren parents, però crec que tenim algun altre cas de dos gats.
Castanya
Ramon i Pou, i Chicho i Castanya.
Chicho i Castanya.
Castanye.
Castanye, és veritat, ja ho vam explicar.
Un tricolor mascle,
exacte. Un tricolor mascle.
Tenim diversos casos de gats que senzillament van connectar. O sigui, és com això a vegades quan la gent busca què serà compatible pel meu gat. És una incògnita, s'ha de provar. Però bé, ja et dic, si adoptes un sol gat, l'experiència ens ha ensenyat i l'experiència de moltíssima gent, o sigui, no només la meva, jo vaig començar amb dos de cop, o sigui que no, però mireu la fèmina, per exemple, que amb el temps voldràs adoptar-ne un altre. Sempre. O sigui, només perquè això, perquè es queden sols, perquè pateixes, perquè vols que estigui més entretingut. Però bé, al final, que depèn molt del caràcter dels gats, i és molt important fer bé les presentacions. I aquí un altre, diguéssim, hauria de ser un dogma de fe dels gateros, i és paciència. Vísteme despacio, que tengo prisa.
Posem... I sempre ho diem a les adoptants, que el nostre temps, el temps humà, i més el temps frenètic que vivim a dia d'avui, no és el temps dels gats. O sigui, els seus tempos són uns altres. O sigui, els gats són molt territorials i molt jeràrquics en les seves comunitats. Tu no pots introduir un gat i esperar que d'un dia per l'altre ja siguin col·legues. A vegades, en alguns casos, passa, però en altres casos no passa. Llavors, has de tenir paciència. Jo vaig estar 2 mesos, hi ha gent que està una setmana, hi ha gent que està 15 dies, hi ha gent que està un any. I què has de fer? Primer, nosaltres el que aconsellem és que hi hagi la possibilitat de que s'olorin sense que es puguin tocar l'un a l'altre. És a dir, que siguin conscients de la presència de l'altre felí a casa. Uh-huh. Ja més endavant, els altres més passos, que es puguin veure a través d'un vidre, d'una porta d'aquestes que són transparents, no?
Sí, o pots posar, si són gats una mica mandrosos, pots posar inclús un separador, una porta de bebès, que això ho vaig fer alguna vegada, una porta, nosaltres recordo haver instal·lat, o per fer instal·lat una porta com de barrots de fusta, on sí que es podien i tot tocar i això, i va ajudar bastant a conèixer i a ensumar-se. Però sí, és un procés lent
I no, i anava a dir altres coses que ja pots anar fent també, evidentment, alguns hormones felines per tranquil·litzar l'ambient, fer-li güell, a vegades funciona,
ho podríem parlar.
Sí, bueno, anava a dir, a vegades funciona, a vegades no ho saps si ha funcionat perquè sí o...
Tot i que sí que a vegades s'ha demostrat que hi ha alguna acció d'aquestes hormones, no funcionen tots els gats.
Exacte.
No entrarem en dir que poseu flors de Bach perquè ja hem parlat a l'altre programa.
Sí, recupereu el capítol. I jo, per exemple, una cosa que també vaig fer quan el procés d'adaptació estava més avançat és canviar-los els sorrals, intercanviar-los.
Això també funciona. Que s'acostumin a l'olor.
Els hi vaig intercanviar els llitets, també.
Sí. Són diferents procediments i ho vas veient. També l'actitud dels gats un cop... la gent a vegades s'espanta, inicialment es bufen, però bufar-se...
És molt normal, és una manera de comunicar-se i d'establir límits. És que les humanes no estem acostumades als límits.
Yeah.
Escolta, adopta un gat i aprèn a posar límits.
Exacte, i aprèn a tenir paciència, conxo.
Hombre, sí. Ja. Vale, una altra qüestió que heu de tenir en compte en el procés d'adopció és la gatificació de la casa. És a dir, preparar la llar per fer-la accessible i còmoda per al nou membre de la família, que és el gat que està a punt d'arribar. I això inclou coses superbàsiques, com tenir un rascador, sorrals nets, un bol amb aigua o una font d'aigua, perquè ja sabeu que als gats els agrada molt tenir sempre aigua neta i preferiblement aigua corrent, però també inclou protegir les vostres finestres i balcons per tal d'evitar accidents.
I és que els gats no cauen fins que cauen. perquè això és la síndrome del gat paracaigudista i és una cosa que succeeix i coneixem, en els nostres, ho hem viscut en els anys de voluntariat, molts i molts casos de gats amb el paladar partit, amb fractures, perquè s'han caigut dels seus balcons i finestres, on potser feia mesos que hi vivien. O sigui, no és una cosa que sigui, perquè els gats no són una perfecció d'agilitat absoluta, i la gent, ai, no, són gats, no.
Tenen set vides, no? No, a vegades només en tenen una, saps?
Exacte, o sigui que cada vegada més alimentadores i més refugis i més protectores exigeixen que es tingui la casa protegida. Nosaltres demanem responsabilitat i que nosaltres sapiguem, no hem tingut cap accident a relatar, no ens ha contactat ningú mai dient-nos que hi ha hagut algun problema, perquè saben una miqueta el que s'ha de fer i bé, és una qüestió de pura responsabilitat i si no pots posar xarxa, tanca la finestra, no passa res.
I heu de tenir en compte que la casa serà l'espai vital d'aquest felí. I per tant és important que sigui un entorn segur i que els ofereixi també distraccions, comoditats i sobretot seguretat, perquè al cap i a la fi la seguretat és el que no tenien al carrer i el que se li ha d'oferir als felins que adoptem.
Sí. I bé, podríem parlar de diferents temes, d'altres coses que potser tractarem amb els propis programes, el contacte, la presentació dels gats, bueno, el període de preadopció, etc. Però potser podríem parlar de, com a final, d'alguns casos que ens hem trobat en gats que ens han retornat, perquè volem reforçar, és molt important. No passa res si dubteu en adoptar. I teniu moltes ganes de tenir un gat...
De fet, és saníssim, perquè si dubtes vol dir que t'ho has pensat bé.
Exacte. Hi ha gent que diu, no, és que ho sento, no m'he plantejat mai tenir un gat. Dic, pues perfecte, no et jutjaré, perquè hi ha gent que decideix adoptar perquè li ha agradat el color, li ha agradat la raça...
Perquè li ha fet gràcia el bitxito.
Li ha fet gràcia, ha vist un vídeo de gats i li ha semblat supercucu. I bé, tenim casos, no? Gats que ens han tornat de moltes males maneres, amb excuses... La Kira, per exemple, ai, és que és antipàtica, una gata.
Sí, una gata que tenia caràcter i ja està, però no era una mala gata.
Fa poc una alimentadora va aconseguir casa per una gata que havia rescatat de la colònia, la Nilda, l'alimentadora també es deia Nilda, per això les gates diu així, i va trobar, sí, he trobat un adoptant, doncs a la setmana l'adoptant va dir, ai, és que la gata primer deia que si esgarrapava alguna cosa, però després va dir, no, és que tengo que irme de viaje la setmana que viene, por favor.
Veniu-la a buscar.
Venit a buscar ja la gata, por favor. Bueno, terrible, terrible. O sigui, ens trobem en molts casos de gent que sembla molt bona, bueno, com aquella gateta, la del pèl llarg, i com es deies? Però me n'oblido. Del cat cafè.
Ai. Ah, la pupa.
La pupa també, o sigui, ai sí, vull adoptar, zero paciència, els 4 dies, no, és que he de descansar. Si no estàs preparat per adoptar un gat en un moment...
No passa res. Però si el no... que és pitjor és retornar-lo.
Exacte, no retornis un gat, decideix-te. I, no sé, generalment les coses surten bé, però entengueu que no esteu agafant un regalet.
No
esteu,
és un peluix que pugueu tornar a la botiga.
Esteu portant un nou membre a la vostra família, un membre amb qui creixereu i segurament viureu tota la seva vida i serà la vostra, diguéssim, serà, per ell sereu la
comunitat, la seva camada.
La seva camada, la seva comunitat, com sempre diuen alguns estudis, de que els gats ens veuen com a gats bípeds, més grans, raros, però en el fons som part de la seva família i la relació que segur s'estableix amb els felins és molt més, diguéssim, com dir, horitzontal, no? Però bé, ja avui ens estem, hem passat una miqueta de temps i avui estem ja a punt d'acabar. I bé, aquest programa esperem que ens envieu les vostres experiències o ens comenteu el compte d'Instagram, les vostres experiències amb l'adopció, els gats que heu tingut, experiències bones, experiències dolentes, consells, etc etc. O sigui, què en penseu de l'episodi d'avui? Teniu això, algun altre comentari, alguna altra crítica, el que vulgueu? Si teniu qualsevol pregunta, comentari o, com us hem dit, crítica sobre les temàtiques que tractem, escriviu-nos a lacasetadelsgats@gmail.com i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Instagram, @renegats.tgn i @lacasetadelsgats, també a Instagram, a Facebook i a TikTok. O sigui que fins la d'aquí 2 setmanes. Adéu!
Adéu!
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.